Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Molt bona tarda, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís. Avui un programa diferent. Divendres, dia 18 de maig, no el fem als estudis de Ràdio Sabadell, sinó que ara que som a res, a unes hores de començar ja les eliminatòries d'ascens, podríem dir que el nostre particular playoff va tenir ja un partit d'anada, que va ser, podríem dir, a casa nostra, a les instal·lacions de l'emissora municipal de Ràdio Sabadell, i avui juguem el partit de tornada. Avui anem cap a... Bé, de fet és casa nostra també, perquè és la nova Creu Alta, però avui el programa el fem amb un nom destacat, amb un nom propi en majúscules, el de Toni Saligrat, i el fem directament al despatx de Toni Saligrat, aquí a la nova Creu Alta. Toni Saligrat, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quantes hores arribes a passar, per exemple, al llarg d'una setmana aquí en aquest despatx, en aquestes instal·lacions?
Moltes més que entrenant. Entrenant és poquet, són dues hores més o menys al dia al camp, al terreny de joc, però aquí amb aquest despatx, no sé, moltes hores setmanals.
Som a mitjans de maig. La Lliga acaba de finalitzar. De fet, fa un parell de dies, per exemple, teníem els estudis a Felipe Sanchón i parlàvem de primers dies de vacances, que es feia un pèl estrany, per exemple, en el seu cas, que venia de segona divisió A, de començar-les tan aviat. Toni Saligrat, com a entrenador, fa ja algun que altre dia que no veu els jugadors, com a mínim de curt. Potser algun que altre ha anat passant per aquí pels despatxos, però de curt dirigint sessions no. I quan arriba aquest punt de la temporada, la rutina, a part de canviar molt, en què consisteix per un entrenador?
Planificar. Bueno, primera, tancar la temporada, no? Que quan acabes encara quede tancar-la. I a partir d'aquesta tancada ja comença la següent. I la clau, crec jo, la clau de l'èxit d'una temporada és la planificació. Si planifiques bé, pots tindre èxit. Si no planifiques bé, és igual el que entrenis, el que treballis, que l'èxit no arriba mai.
Això té molt a veure amb com ha anat aquesta última campanya i entenc com volem que vagi la següent, perquè això de treballar a dia 18 de maig ja des de fa alguns dies en la planificació de la campanya següent, si ho haguessin tingut l'any passat, què?
Bueno, l'any passat vam tindre molt menys temps, però la planificació realment ha sortit bé, perquè l'objectiu enguany era precisament el que hem aconseguit. És a dir, no perdre la categoria, no patir i crear una bona base per a les temporades següents, que és el que s'ha fet. Evidentment, com que l'entitat, els dirigents i tècnics i jugadors, pues, hem estat molt, molt, molt ambiciosos, o som, afició, vosaltres, pues ens hagués agradat acabar una miqueta més a prop de dalt, no? que de baix, però hem estat pràcticament tot l'any ahí al vagó del mig i ahí hem acabat.
Estem en una temporada, en una època, que qui més qui menys dels aficionats comencen a preguntar ja, i aquest continuarà, i aquest altre no, evidentment no tenen per què saber la situació contractual de cada jugador, membre del cos tècnic, etc. En el cas de Toni Saligrat, va signar per dues temporades, per tant, no sé si podem dir de totes al 100% que Toni Saligrat ha de continuar un any més al Sabadell, no?
Pues no se pot dir 100% a totes que Toni Saligrat va continuar, ni que cap jugador que té contracte l'any que ve va a continuar. Això al futbol, no sé, altres empreses, vosaltres sabreu més, però al futbol no passa. De fet, més de la meitat dels entrenadors que tenien que haver acabat aquest any, el seu contracte no han acabat a segona B, i algun d'ells tenien un any més de contracte. Llavors, això no es pot dir mai. Ara, el que sí que ja és tota la voluntat del món de Toni Saligrat de continuar aquí a Sabadell un any més.
Anava a dir, a veure si portem 4 minuts de programa, ja tenim el titular, no? No? La idea és que si no és al 100%, un percentatge molt alt.
Sí, sí, sí.
I de cara a la plantilla, en teoria són uns 7-8 jugadors els que continuen o com a mínim tenen contracte. Tornem a posar en condicional això, perquè si no tornarem un altre cop a recórrer en el mateix punt. Però la idea és que més o menys la meitat de la plantilla pugui continuar, grosso modo i sense entrar al detall d'aquest sí, aquest no, potser aquest al final acaba sortint una oferta d'un club millor o aquest altre al final doncs s'opta per no renovar-lo.
Hem acabat 21 futbolistes comptant tothom i més o menys la meitat, la idea és que més o menys la meitat continuï així.
Això dependrà dels torrons, no? Que acostuma a dir Toni Sligrat de vegades, dels calés. Si algú va perdut i no ha sentit la metàfora algun cop d'allò de com més sucre, més dolcet, que ha dit algun cop al valencià. Quina és la previsió amb la qual treballa el Sabadell? De tenir més torrons que aquest any? De tenir-ne els mateixos? Encara és d'hora, però més o menys fa pinta que anirà cap aquí o cap allà?
Bueno, jo crec que aquesta pregunta hi ha que fer-li-la als que compren torrons o als que es tenen, no? Jo l'únic que faig és menjar-me'ls, me'ls menge i te dic si poden estar molt dolcets o poc dolcets, però jo no els compro, els torrons. Llavors, aquesta pregunta cap a mi no té que anar. L'únic que sí que puc dir jo és que a tant, si és directament proporcional el repte i l'ambició d'un club als torrons, al pressupost, als euros. Llavors no pots plantejar reptes molt ambiciosos amb pocs euros, i al contrari, si tu tens molts euros tampoc pots tindre un objectiu mediocre, no? A dintre de la competició, això va lligat.
Et pregunto una miqueta pel perfil de jugador, perquè després dependrà dels torrons i potser l'opció 1 és la que ve, o potser després has de tirar de la 2, la 3 o la 4. Però veient la idea que més o menys ja es té des de fa algunes setmanes de cap a on ha d'anar el Sabadell 18-19, aquestes 10-12 peces que poden continuar, aquesta base, que la idea és que continuïn i formin part de la propera plantilla, els altres jugadors que han d'incorporar-se aquest estiu al conjunt sabadellenc, quin és el perfil, quina és la idea, quin és allò, el retrat robot del jugador que voldria Toni Sligrat tenir, més o menys per condicions, per caràcter, el tipus, la pasta de la qual estan fets els jugadors que espera tenir Toni Sligrat com a reforços?
Bueno, jo t'ho torno a repetir. és que no sé, està clar que no sé, a nivell afectiu, no? O a nivell sentimental, un pot pensar, pues mira, amb aquests jugadors que s'han esforçat tant, amb aquest entrenador que ens ha caigut tan bé, amb aquests dirigents que volen, s'estimen tant el Sabadell, amb aquests i una miqueteta més, igual aconseguim grans coses. Això és un tema filantròpic. Però i si ara arriba un altre senyor a dirigir el club amb molts més diners, que vol un entrenador molt millor i futbolistes molt millors? És que això és, i funciona tal qual. És a dir, si nosaltres ara, perquè és el que volem tots, si jo el primer, o sigui, jo no vull estar l'any que ve entrenant a un Sabadell que l'objectiu sigui el d'aquest any, que sigui estar a meitat de taula, estar tranquil, si t'apropes a dalt millor, i si no estàs molt lluny de baix també millor. I jo vull un Sabadell que aspiri a lo màxim, però per aconseguir això és que fa un falta, és a dir, anem a veure els equips d'aquest any, ja per no dir el que pensa Toni Sligrat. Aquest any hi havia dos equips no filials que clarament volien recuperar la categoria perduda, Mallorca i Elx. Evidentment, els dos pressupostos estratosfèrics del grup, un no ha estat ni segon. Quin mercat va tocar aquests dos equips? On van anar a comprar jugadors? Perquè has d'anar al mercat a comprar el producte, no? I a quin mercat van aquests equips que volen aquestes coses? Se'n van al mercat del playoff, que se va disputar ara. Tots els jugadors que firmaran, que han firmat aquests futbolistes, eren o que estan jugant el playoff a partir d'ara, o que estaven a segona A, o inclús a primera divisió, com el cas de Salva Sevilla, al Mallorca. Què vol el Sabadell l'any que ve? I a partir d'ahir, a veure quin mercat anem a comprar i quants productes podem comprar. Però al igual que en el mercat on vas a comprar el pernil, que no és igual el serrano, que l'ibérico, que el jabugo, que el de cebo, tot va en funció dels euros. I és que això, no sé si per sort o per desgràcia, cadascú que és igual.
Vaja, que queden 6 setmanes encara de playoff per endavant i que per molt que la planificació estigui en marxa, no sabrem fins d'aquí unes quantes setmanes ja de quin perfil acabarem tastant el pernil aquesta temporada, no?
Si l'objectiu és fer un equip màxim nivell, no ho sabem, però això, per definir-ho, estarà en funció dels euros.
L'altre dia, ara que parlaves del tema de directius, de dirigents, del que ha estat el Sabadell, estem parlant molt del futur, de seguida també farem una mica de valoració d'aquesta temporada que acabem tot just de tancar, la 17-18, però parlaves dels directius i deies el Sabadell no és un club normal a la categoria i tampoc té uns dirigents normals. No és gaire habitual tenir un perfil de directiu com el que té el Centre d'Esports o el que té en concret aquest any, el conjunt Arlequinat. També parlaves així de l'afició, després en parlarem també de nivell social, el que significa el Sabadell. Però a nivell directiu, quina sensació t'ha quallat? Perquè recordo també, crec que era la presentació de Toni Saligrat com a entrenador del Sabadell, que parlava d'un perfil de directiu que quan et tanquen el despatx per dir-te et vull proposar una idea, era radicalment oposada a la que et vas trobar la primera vegada que vas xerrar amb els dirigents del Sabadell. Un any després, la relació què tal?
Molt bé, la relació és extraordinària, tant amb Esteve com amb Bruno, amb tots dos. Amb Bruno encara millor perquè està aquí cada dia, no? I fas, però Esteve també ha estat aquí cada setmana i hem tingut molt contacte. És a dir, no, Toni Saligrat crec que no ha pres cap decisió que abans de prendre-la Esteve no l'hagi sapigut. Llavors, i hi ha molt feeling amb els nostres dirigents. Abans també te parlava, està clar que el 100% de l'èxit no te'l marca els euros. Hi ha vegades que són excepcions, no? Que amb pocs gairebé mai, no? Però amb menys euros aconsegueixes reptes molt més importants que amb molts euros. O al contrari, hi ha gent que amb molts euros, Atlètic Balears, aquest any Hèrcules, un quasi baixa i l'altre està també molt a prop nostre, no? Amb molts més euros que en altres. I jo crec que aquesta altra part nosaltres la tenim. Aquesta altra part que no s'aconsegueix amb euros, nosaltres la tenim. Tenim aquest feeling entre de tothom, crec. Dirigents, tècnics, jugadors i tots nosaltres amb l'afició i l'afició i tots nosaltres amb els periodistes. Jo crec que anem tots a una i això els euros no t'ho dona. Això ho has d'aconseguir. Ara bé, si el que volem l'any que ve és un Sabadell guanyador, un Sabadell que tingui opcions a disputar una fase d'ascens, amb opcions després de tindre èxit amb aquesta fase d'ascens, realment necessitem un pressupost molt elevat.
Venies amb el cartell, amb la vitola d'home playoff, perquè n'havies disputat uns quants ja a la categoria, portaves ja una experiència i un bagatge molt destacat, i també es va parlar d'aquest objectiu. Ara deies, fita complerta aquesta temporada de consolidar el projecte, d'estar en consonància amb els Torrons, ara que dèiem el tema de la comparativa que es tenien. El tema de venir d'on venia Toni Saligrat a nivell d'haver disputat playoffs i d'haver parlat obertament, potser no Toni Saligrat, o també, o jugadors, o l'entorn, o qui sigui de playoff, en certa manera fa que no veiem la temporada com potser l'hauríem de veure?
Realment no sé com veieu la temporada, els demés. ¿Vale? I com podeu imaginar, si jo venia de molts anys consecutius disputant fases d'ascens de categoria i me'n vinc a un equip que aquest primer any no és aquest el seu objectiu, jo estic posant molt en joc, molt de lo meu, no? Del meu pla individual. Però et dic, em van explicar que això no era a un any vista, ni a dos tampoc, tot i que el meu contracte és de dos. I jo vaig veure que la gent que m'ho plantejava creia en el que em deien i estava il·lusionada, i fins al punt de que em van il·lusionar a mi també. Si me dius, m'ha agradat aquesta experiència d'estar tot l'any ahí, gens. A mi de taula, gens. Ara, si me dius, tu creus que amb el que ha hagut aquest any a Balaguer, a Sabadell, s'ha tret el rendiment que se li podia traure, el suc que se li podia traure a aquesta plantilla, o se li podia haver tret més? Se podia haver tret una mica més i molt menys, i jo crec que li hem tret molt de suc a lo que hem tingut aquest any aquí a Sabadell.
Som els de l'Hotel Suís, avui en un divendres diferent aquí a Ràdio Sabadell. Ens hem desplaçat a la nova Creu Alta, al despatx de Toni Saligrat concretament, per parlar una miqueta d'aquest suc. Farem una aturada per la publicitat. A la tornada valorem precisament el que ha estat aquesta temporada 2017-2018 i també alguna que altra història més.
Doctor, doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Eh? Vitamina?
Sí, vitamina. No, una altra tipus de vitamina.
D'acord, ara mateix.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals. Get ready for the
party starter. Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamina sense recepta, només disponible a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La cobla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat en aquest programa especial que estem fent a l'Hotel Suís, avui al despatx de Toni Saligrat. Fa, al principi de temporada, radiofònica i també futbolística, van fer una espècie d'experiment, van parlar amb diferents periodistes que havien tingut a Toni Saligrat com a entrenador, a Xàtiva, a Lleida, a Alcoi, per exemple, segur que el Toni ho recordarà. Ha passat ja una temporada sencera, per tant, com que a la segona divisió B els partits són molt similars i avui estem fent la broma que potser estem jugant el partit de tornada del que va ser aquell partit d'anada, doncs el que hem fet és fer un guió també molt similar. Però en comptes de preguntar-li al periodista de torn de Xàtiva, al d'Alcoi o al de Lleida, hem dit, mira, la gent que segueix el Sabadell, si et pregunto per Toni Saligrat, què? Doncs aquesta ha estat la resposta.
Sergi Garcés, Ràdio Sabadell.
Tot i que estic convençut que no descobrirem res que no se sàpiga ja aquestes alçades de pel·lícula, potser per mi ha estat més la confirmació del que ens podien haver avisat companys que ja havien tractat, que ja havien hagut de treballar amb Toni Saligrat en diferents etapes o en altres projectes. Aquesta vessant de tècnic coneixedor, àmpliament coneixedor, diria, del que és la categoria, del que és la segona B, però sobretot les característiques i les particularitats del grup tercer. Si alguna cosa hem pogut comprovar al llarg d'aquest any de convivència, de treball al costat de Toni Saligrat, és doncs això, aquest ampli coneixement d'equips, de grups, de la manera, de com s'ha de saber sobreviure, fins i tot, i saber gestionar en cada moment doncs aquestes particularitats a les que em refereixo, i que potser algú pot pensar que són doncs implícites a totes les categories, que valen per la primera, per la segona divisió, però que els que ja portem anys doncs vivint i patint i gaudint també del grup tercer, doncs sabem que les fan tan i tan diferents. Potser és aquesta part, no? La d'haver gestionat el grup, la d'haver sabut tirar endavant un projecte que va començar amb molts dubtes, amb moltes urgències, amb moltes presses, perquè el calendari doncs apretava, i mai millor dit, a l'hora de configurar, però haver mantingut aquest punt de calma dintre de la possible adversitat. Els resultats s'han donat com s'han donat, i segurament doncs, si ara féssim un balanç ràpid o una enquesta ràpida, tothom acabaria doncs, amb allò tan fàcil, tan manit i tan numèric també dels 22 empats. Però gratant una miqueta més a fons, és evident que el futbol aquest any no ha acabat de fer justícia al treball que hi havia darrere del Centre d'Esports Sabadell. En quant a futur, només queda pensar que serà difícil que amb més temps, amb més calma, amb major predisposició de tots els elements per acompanyar, al Sabadell no li vagin millor les coses amb Saligrat la propera temporada. I si m'ho permeteu, la faceta més personal, per dir-ho així, del tracte del tu a tu, el guardarem per futures entrevistes que esperem que pugui venir a l'Hotel Suís d'aquí de Ràdio Sabadell.
Pere Figueres, Diari de Sabadell.
Toni Saligrat, el que més destacaríem potser és la professionalitat. Ha demostrat ser un entrenador molt detallista, que cuida tots els detalls, bon coneixedor de la categoria, com ja teníem entès, i així ens ho ha demostrat. Potser no ha pogut complir l'objectiu del play-off que havia aconseguit amb altres clubs de segona B, però crec que el balanç en general és positiu i també m'agradaria destacar el bon tracte que ha tingut amb tothom, no? No només amb el club, sinó que també amb els mitjans de comunicació, i en aquest sentit també li hem d'estar agraïts, no? Però tampoc és habitual potser trobar-se amb un entrenador tan proper com ha demostrat Toni Saligrat. O sigui que en general una valoració força positiva.
Albert Robledillo, l'esportiu.
Si alguna cosa ha caracteritzat Toni Saligrat en la seva primera temporada com a entrenador del Sabadell, aquest ha estat el respecte cap a tota la comunitat arlequinada. I això hem tingut sort amb els últims entrenadors que hi han hagut aquí a Sabadell. Saligrat, per descomptat, és un entrenador veterà que sap el que es necessita per guanyar en aquesta categoria, tot i que aquesta temporada s'ha trobat amb un equip que no ha estat del tot encertat i amb tots uns condicionants inicials, però a la vegada ha demostrat també una sensibilitat especial cap a tot el que envolta ser d'aquest club, ser del Sabadell. I em quedaré primer amb la seva sinceritat, sempre que ha hagut de donar la cara, que això és molt important i això sí que és una rara avis dins del món del futbol i en els entrenadors, i segon amb la sensibilitat també que ha tingut respecte als companys del Diari de Sabadell que ho han passat malament. Ell s'hi ha implicat molt, s'hi ha interessat moltíssim i això dona la diferència, fa la diferència en un entrenador de futbol.
Marc Pijuan, Ràdio Sabadell.
Paraules d'agraïment són les que ara mateix doncs, em venen al cap quan penso en la persona de Toni Saligrat. De fet, ja li vaig voler dir l'última roda de premsa en la prèvia del partit contra el Lleida, i és la realitat. Un any on jo crec que ha regnat l'educació, el respecte, per sobretot pel que fa al míster del Centre d'Esports Sabadell, i que vaja, no perquè sigui una cosa que ja l'hàgim de donar per feta, doncs no és menys destacable aquesta educació, aquest respecte, en aquest cas, tenint en compte doncs, que ell és l'entrenador del Sabadell, que servidor és un periodista, i que a vegades les relacions aquestes entre periodistes i professionals doncs, són un pèl delicades. Però vaja, jo crec que en aquest cas, com deia el míster el dia de la prèvia contra el Lleida, doncs una relació bona de respecte que tots hem mantingut al llarg d'aquesta temporada. Un Toni Saligrat que jo crec que ha transmès moltíssima tranquil·litat, moltíssima calma, ja sigui a les rodes de premsa, a les prèvies, però també en el post quan us escoltava jo des de casa. Un Toni Saligrat que, vaja, amb la poca o la molta ignorància que servidor té del món del futbol, és un home d'estadístiques i que en sap un pou, en sap un niu d'això del futbol. Té moltíssimes estadístiques al cap, moltíssims números. De fet, amb l'Adri a vegades fem conyes aquí quan parlem amb Toni Saligrat i ho portem aquí a l'antena de Ràdio Sabadell, d'aquell moment d'arriba el moment estadístic a Toni Saligrat, perquè en cada roda de premsa et deixava un, dos, tres detallets de, vaja, que tenia tot el partit controlat, en aquest cas a nivell estadístic, en el seu cas. En tot cas, com us deia al principi, paraules boníssimes cap al míster, cap a Toni Saligrat, i vaja, desitjar-li, òbviament, moltíssima sort i que l'any vinent, tant de bo, ens puguem seguir veient.
Toni, vam valorar també la dels companys d'altres places. Aquí a Sabadell, quan un sent això, carisma, transmetre tranquil·litat, aquell punt de respecte als companys de la premsa, de bona gestió de grup, què pensa un com a... Ara em poso l'altra pell, a la pell de Toni Saligrat.
Bueno, primera m'emociono, ¿vale? Estic emocionat d'escoltar-ho. I això no passa mai, me vaig emocionar a l'anada i torno a estar emocionat a la tornada. I no és fàcil. També crec que les relacions entre les persones també depèn de com són elles, pels dos bandos, no? I segurament amb aquests darrers anys pues m'he trobat persones a l'altre costat, que moltes vegades hi ha una línia, no?, que separa la premsa dels tècnics, i m'he trobat gent a l'altre costat de la línia que de vegades passava cap al meu costat, i jo també intentava passar cap a l'altre perquè veiem clarament que ens volíem ajudar, o que tots dos costats volíem ajudar a l'equip, no?, que estava per sobre de nosaltres, i jo això m'ho he trobat. Llavors la relació per a mi ha estat molt còmoda i molt bona.
Toni Saligrat no és massa de xarxes socials, oi?
Gens, zero. Soc més anti xarxes socials.
Més enllà de les xarxes socials, perquè si no malament aniríem si només el nostre termòmetre fossin les xarxes socials i prou, però hi ha molts tòpics en el món del futbol i avui m'agradaria desmuntar algun o posar-lo sobre la taula i parlar-ne. Per exemple, hi ha un que corre, que és que Toni Saligrat és un entrenador defensiu. No sé si tu estàs d'acord, no, què en penses, què en opines.
Estic radicalment oposat a aquest comentari. Si algú me pregunta quina importància li dono a la defensa en un esport col·lectiu, pues agafaré les paraules de gent que sap molt més que jo, com pot ser Valero Rivera, per exemple, aquest senyor que ha entrenat algun dia que altre a handball, i ha dit que els equips que guanyen campionats són els que defensen millor, no? I jo evidentment crec això, i perquè no sol te dona guanyar campionats el defensar bé, sinó que te fa atacar millor també, o al revés, difícilment un equip atacarà bé si no té una bona defensa. I de les dues parts és la que crec que és fonamental o més fonamental per a que un equip sigui guanyador. Ara bé, a lo que més temps dedica, inquietud, dedicació Toni Saligrat és a l'atac del seu equip, atacar bonic.
Més comentaris d'aquest tipus. Toni Saligrat és un home de plantilles curtes. Jo he estat fent números avui, per exemple, al Sabadell 10 homes han passat dels 2.500 minuts aquesta temporada. Clar, és veritat que era una plantilla gairebé ultra curta, sense doble laterals, per exemple, amb només 5 defenses, del tram final, estem parlant de mercat d'hivern cap endavant, i he estat comparant amb d'altres plantilles de Toni Saligrat 38 jornades a segona divisió B. L'Alcoyano, per exemple, l'any passat 8 jugadors van passar de 2.500 minuts, estem parlant d'un parell menys. A Lleida, 8 i 9 en les dues campanyes que Toni Saligrat va dirigir al conjunt de la Terra Ferma. L'Olímpic de Xàtiva, 7. Mai no havies tingut una plantilla en la qual 10 jugadors haguessin passat de 2.500 minuts jugats. Toni Saligrat és un home de plantilles curtes? Se sent còmode en una plantilla com la d'aquesta temporada o no?
No és... Toni Saligrat li agradaria tindre el màxim nombre de jugadors d'un nivell alt al seu equip. El que passa és que això, tornem als torrons. Amb equips que tenen pocs torrons, pues tens pocs jugadors d'un nivell molt alt. I aquests jugadors són els millors. Difícilment els pots canviar, no? Evidentment que si tinguéssim un pressupost molt més elevat, pues agafaries les 11 posicions i les doblaries amb jugadors d'un nivell semblant, però això no passa a segona B, no passa, difícilment passa, i menys als equips que no manegen pressupostos elevats, però no, a mi m'agradaria tindre una plantilla molt més àmplia, clar, i m'hagués agradat aquest any tindre els 16 jugadors majors de 23 anys, que són la base fonamental de tot equip de tercera o segona B, aquests 16 futbolistes. Els altres 6 sub-23, una de dos, o no tenen nivell, perquè si tenen nivell estan a filials d'equips professionals, o si algun d'aquests assoleix aquest nivell un any amb tu, a l'any següent vola, perquè un equip professional el firma per al seu filial.
En certa manera ja m'has respost a la següent pregunta, que anava per aquí. Toni Saligrat és entrenador de gent o prefereix més un perfil de jugador més veterà que no pas jove?
Al contrari, a mi m'encantaria treballar amb gent jove, però la gent jove i la segona B, i la gent jove, la segona B, i aconseguir objectius importants, és impossible aquesta relació de tres, a no ser que sigui un equip filial. Si a Toni Saligrat li marquen com a objectiu traure gent de la pedrera o que jugui gent joveneta, jo intentaré, jo crec que se'm dona bé traure rendiment, crec que és el que se'm dona millor, traure rendiment dels meus futbolistes, siguin joves o siguin veteranos.
Et volia preguntar per alguns dels joves aquesta temporada, a l'hora de fer una miqueta de balanç del que ha estat la 17-18. Començant per les sessions. Clar, aquí a Sabadell, per exemple, van viure l'experiència del 2010-2011 amb tres jugadors cedits que van ser diferencials a l'hora d'ascendir de categoria. Hiroshi, Juanjo Ciércoles i Isaac Cuenca, tres jugadors que al final van marcar les diferències aquella temporada. Enguany, en línies generals han decebut, i ara fa lleig, però poso a tots en el mateix sac. Toni Sagrat esperava molt més de les sessions?
Bueno, te puc dir que a mi m'han decebut també els futbolistes que han vingut cedits, però no sol amb el seu rendiment esportiu, també amb la seva actitud. Esperava molt més compromís, molta més implicació de la que han tingut cap al Sabadell i cap a l'equip. Però al final ha vingut el que ha vingut i el que ha vingut és com és. I ho hem intentat, però al final hem tingut el que hem tingut i ja t'he dit, jo sóc el primer decebut amb aquestes sessions.
Abans parlàvem de planificar la propera temporada. Entenc que també s'intentarà tocar la porta de clubs grans per tenir alguna sessió i és difícil sempre encertar perquè al final són com melons que has d'obrir quan són tan joves i quan venen de categories formatives, però és un dels punts que teniu marcats sobre la taula d'intentar encertar més amb el perfil de jugador cedit.
Bueno, per norma general, si un equip de futbol professional te cedeix un jugador que ells consideren que no donarà el nivell al seu filial, és perquè és pitjor que els dels seus filials, i els filials estan a segona B. Te pot sortir algun d'aquestos B? Pues te puc dir que fa tres temporades, crec, el Villarreal va cedir a Florín, a l'Atleti Balears, que no el volia, el Villarreal B, no el volia pel seu filial. Va ser el màxim golejador del Balears, després en va anar a segona A, va ser el màxim golejador a segona A, aquest jugador romanès, però això és algo excepcional. Ojalà, és a dir, no podem escollir nosaltres les sessions. Les sessions són descartes dels primers equips, tu el que pots dir és si el vols o no, però tu no pots dir qui vols. És de lo que ells no volen, tu ho acceptes o no. I com que aquest any a nivell de Barça havia tan bona relació i la sessió era en unes condicions extraordinàries, pues vam dir que sí, l'any que ve intentarem, almenys el Sabadell intentarà fer-ho millor, si podem.
I et pregunto per un altre nom, de jove però no de cedit, Víctor Martínez. Va tenir el seu moment, sobretot recordo el gol aquí a casa contra l'Alcoyano, també va marcar jugant de punta fins i tot fora de casa a Sagunt. Al final, quan valores tot l'any sencer, ha jugat uns 630 minuts aproximadament i moltes vegades ho ha fet fora de la seva posició. No sé com valora l'entrenador el paper, el rol que ha tingut Víctor Martínez aquest any.
Una pregunta, quina és la posició de Víctor?
Aquí el tenim ubicat al mig del camp.
Però aquí què vol dir? Amb quina categoria? Amb quin equip?
El juvenil del Sabadell, per exemple, el filial del Sabadell.
Venia jugant de pivot. No sé si ofensiu, defensiu o al mig del camp. Aquí, amb aquesta posició, havia overbooking. I Víctor, jo crec que al futbol no juvenil, ni jo, que l'he tingut tot l'any, el tinc definit. Si me dius en quina posició realment pot explotar les seues condicions Víctor, no t'ho sabria dir. Pot ser una de les virtuts de Víctor, per a mi, sempre estic parlant la meva opinió personal, és la seva polivalència, és que te pot donar un rendiment més o menys alt a diverses posicions. Amb quina millor? No ho sé. Si me dius pot ser que sigui la del doble pivot? No ho sé. Realment no ho sé. Si em preguntes si Víctor serà el dia de demà futbolista de segona B, no ho sé. No sé si algú li donarà més minuts a segona B a Víctor dels que li ha donat Toni Seligrat. No ho tinc molt clar, però el que sí que és cert és que aquest any Víctor ens ha ajudat molt allà on se l'ha necessitat. I així com te dic, la decepció d'alguns jugadors joves, no sol per aptitud sinó també per actitud, jo estic content de Víctor de les dues coses, de lo que ha aportat futbolísticament i de la seva actitud com a jugador novell aquest any.
De fet, els jugadors que són novells a la categoria i que són més o menys de la casa, que han passat pel filial, que ha passat pel juvenil, ni t'explico Sergio Montero, que porta des d'infantils i porta gairebé una dècada formant-se aquí al Sabadell, tenen més oportunitats de continuar la temporada vinent. A Toni Seligrat li agradaria, veient, per exemple, el que deies ara de l'actitud del jugador, sobretot, que formessin part de l'equip l'any que ve?
A veure, si és que imagina't, si tu me dius a quin jugador aquest any, de tots els que he tingut, jo particularment li hagués donat més minuts de tots, dels 21 que han acabat. Segurament a Sergio i a Román. Per què? Perquè tots tenen bona actitud, però aquestos és una actitud extraordinària i a més venen del filial, i Sergio en aquest cas, que porta aquí tota la vida, no? Des de petitet, però és que són persones extraordinàries i tot el que fan, tot és positiu, tot suma a nivell d'actitud. Però què volem pel Sabadell l'any que ve? Volem que això sigui una festa, un club social, que ens portem tots molt bé, que jugui gent de casa, que jugui gent jove, què volem aquí? Perquè si el que volem és millor classificació possible, doncs hem de triar els millors i traure'ls a jugar. I això és el que intento cada setmana, i evidentment que m'equivocaré, espero que no molt, no? Perquè si m'equivocarà molt no acabaria cap temporada, i de moment les he acabat totes. Però que t'asseguro que ho faig sempre amb desitjant el millor per al meu equip i no posant per davant els temes personals, perquè ja t'he dit que personalment aquests dos jugadors serien dos dels que més minuts tindrien al meu equip.
Ara que traiem noms sobre la taula i que hem parlat de doble posicions també, hi ha un jugador que està cedit ara mateix, que és Sergi Pastells. No sé qui li doneu d'esmorzar a Òscar Rubio, però és espectacular l'any que ha fet el lleidatà. Però de cara a l'any vinent, per exemple, tenint en compte que és un dels jugadors que continua tenint contracte, que de fet la idea era això, que tingués minuts al Terrassa, ara, per exemple, ara que parlàvem del tema del playoff, també tindrà l'oportunitat de jugar unes eliminatòries d'ascens. Sergi Pastells, és probable que formi part de la plantilla de l'any vinent o no?
Anem sempre a lo mateix.
No hi ha manera de treure't un nom, eh?
No, però és a dir, l'any que ve què volem? Què volem? Si el Sabadell el que vol l'any que ve és donar per, pues, un equip baratet, que jugui gent de casa, que la gent que vingui aquí, pues, sigui feliç perquè veu el seu parent o el seu amic al camp, pues Sergi Pastells segur que estarà aquí, perquè té un any més i és d'aquí. Però si realment el que volem és que l'any que ve el Sabadell estigui entre els millors de segona B, llavors tenim que valorar tots els que tenim capacitat de decisió en tema esportiu si Sergi Pastells reuneix els requisits per ocupar el lateral dret del Sabadell. És un tema únic i exclusivament esportiu.
Potser la pregunta és a la inversa. Aquest perfil de jugadors reuneixen les característiques per poder ser competitius dins d'aquest perfil de plantilla que comentaves ara?
Sergi Pastells, jo no li veig el... Jo és que no el conec, com vos, jo no he vist pràcticament jugar mai a Sergi Pastells a segona B. Clar, sí. Jo no sóc el més adient per opinar sobre això, i no he anat a veure el cap partit amb el Terrassa. Però difícilment un equip, vaja, jo és que no sé, ja dic, normalment diem d'estadístiques, jo parlo d'estadístiques i de coses que passen al futbol, perquè si no dono la meva opinió, perquè si la dono diuen, aquest tio de què va, què està dient, vale? Si me dius, dime un sol equip que hagi firmat un gran futbolista de tercera divisió per fer una gran campanya a segona B, no en sé de cap, ni un. És a dir, el millor lateral dret de la tercera divisió, de tots els grups de tercera divisió d'Espanya, al Mallorca no li interessa. A l'Elx tampoc. Aquests busquen de segona A. És que no li interessa ni Òscar Rubio, aquests equips. Clar, i nosaltres estem parlant de si l'any que ve un lateral dret que ve d'una lesió de llarga durada i de tercera divisió pot ocupar el lateral dret del... És que no ho sé ni jo, Adri, no ho sé.
Per tancar el tema dels tòpics, hem d'anar a parar els empats també, perquè al final no s'ha batut el rècord de la categoria per un, però 22 empats, que clar, evidentment, si ens ho diuen a la primera entrevista, no ens ho creiem.
No, bueno, és que a mi me dius que he d'empatar 22 partits un any i t'he dit que jo no puc. Anant a empatar, és a dir, dient-li als meus jugadors que no es pot guanyar, ni perdre, que hem d'empatar, jo crec que no empato 22. Però ha vingut així, i dels 22, 13 a casa. 13, però clar, tu has de veure aquests partits. Són partits que dius, però jo com no he guanyat? Perquè, vale, te pot passar amb 4, 5, 6, 7, 8, 13, inclús un l'he perdut. Ha hagut un d'aquests que dius, l'has de guanyar sí o sí, ni l'has empatat, que és l'única derrota que tenim. Bueno, doncs aquest any ens ha passat això, sí, i jo crec que això és la causa, una de les causes principals de que hàgim estat a la meitat i no a dalt. Fora de casa, empats, no empats, si estem dient 13, que fora han hagut 9, no? No està mal, no? Fora 21 punts, està molt bé. Però clar, a casa els 13 empats ens ha penalitzat molt, però és que l'equip ha fet mèrits més que suficient perquè en comptes de 13 siguin 6 o 7. i amb 6 o 7 menys són 12 o 14 punts més. Imagina't on estaríem, no? Ja s'ha empatat 6 o 7 a casa, que són molts, però bueno, s'ha donat així i així ens ho hem d'agafar.
He tirat també de currículum, de Toni Saligrat a la segona divisió B. El sostre fins ara eren 15 amb el Lleida, i si tires cap enrere 12, 11, 7, 5 la temporada aquella que amb Huracán no va acabar la temporada, 13, però al final 22 fins ara mai. I gairebé amb això remato el bloc de balanç una miqueta del que ha estat aquesta campanya. Quan el tòpic diu que en 38 jornades la classificació et posa al teu lloc, enguany aquest tòpic s'ha complert amb el Sabadell, podria haver estat un pèl més amunt, perquè un partit, dos, tres, quan comentes el que ha passat aquesta temporada aquí a la Nova Creu Alta, amb tantes situacions de ser dominadors del partit, i si no era un all, era una ceba, però sempre passava alguna cosa, la sensació o el balanç o l'anàlisi del per què tants empats o del per què el Sabadell, des de fora com a mínim, s'ha tingut la sensació de que li costava d'acabar de guanyar partits, que dominava. Parlem un altre cop del mateix d'abans, parlem una miqueta de l'encert del tenir pólvora al davant, del tenir al cap i a la fi torrons.
Bueno, sí, els torrons i tot. Jo crec que tots podríem haver fet les coses millor, tots. Aquest, el darrer partit a casa, vam tindre tres ocasions claríssimes, claríssimes de gol, dos a peus de Felipe i una a peus d'Arturo. Si tu me dius a qui vols tu que tingui aquestes ocasions, doncs són aquests dos nois, no? Vull dir que evidentment que amb més torró tot més dolcet, o amb més sucre més dolcet, això segur. Però que hem tingut a 38 jornades realment el que hem mereixut. I si no ha vingut més és perquè Toni Saligrat ho podia haver fet millor, i Felipe Sanchón, i Migue, i Víctor, i el Mas Pintado. Aquí tothom podia haver fet, perquè són 38. Ara, sí que és cert que nosaltres aquest any si valores tot lo que ha fet el Sabadell enguany, pues potser la classificació podria estar millor, però al final és una opinió subjectiva, els números no enganyen.
I se'l saps de memòria, Toni Saligrat, que dono fe que no té cap paper al davant aquí en el seu despatx i que va repassant de memòria totes les estadístiques del Sabadell 17-18. Fem l'última aturada en el camí, fem una aturada per la publicitat. A la tornada hem de parlar, per exemple, del que ens espera per endavant. Malauradament no amb el Sabadell, però sí que tenim uns play-off aquí a la volta de la cantonada, i tenim també, per exemple, doncs, entre altres temes, l'arrelament, que ja va demostrar a la primera entrevista, i que volem saber també què tal viu Toni Saligrat aquí a Sabadell.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
La part positiva és que el partit arriba amb la feina gairebé feta i la permanència virtualment assegurada.
Ràdio Sabadell, notícia. Vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Som estudiants de la Immaculada i et volem dir...
Sabadell és actualitat, és esport.
Sabadell és gastronomia,
és comerç i tecnologia.
Sabadell és cultura, salut, bellesa.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a...
Ràdio Sabadell.
Hi ha coses que esperes, però que et deixen confinat a casa.
Sucias falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Gamers, trekkies, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Aquí abajo todos flotamos.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de l'Hotel Suís, el que estem fent avui divendres des del despatx de Toni Saligrat aquí a la nova Creu Alta. Rematarem tot plegat parlant una miqueta del que queda de temporada en una categoria de per si ben particular com és la segona divisió B i que el nostre protagonista en majúscules avui coneix també després de més de 220 partits dirigint en aquesta categoria, en aquesta divisió. Abans de res, la segona divisió B sempre parlem d'una categoria i d'una ben diferent en el seu grup 3, per haver d'adaptar-te a camps estrets, grans, gespa natural, gespa artificial. Toni Saligrat ha entrenat en camps com, per exemple, el de l'Huracán, i ho ha fet en estadis com el de la Nova Creu Alta, per exemple, on som, el Camp d'Esports de Lleida o el Collau d'Alcoi. Canvia la manera d'afrontar una temporada, tenint en compte que 19 jornades a casa són molts partits, depenent de com sigui l'escenari, depenent de com sigui casa teva? La proposta del Toni Saligrat a Sabadell ha de ser diferent, per exemple, de la d'Huracán, per dir algun exemple?
No sol la proposta. La proposta, el perfil del futbolista, moltes coses són diferents. Canvia tot. Canvia la planificació, canvia la pretemporada i canviar la manera de fer les coses durant els partits per aconseguir el que volem tots, que és guanyar.
Et pregunto si a la jornada 1, per exemple, et dic que Mallorca, Villarreal B, Elche i Cornellà, que potser per pressupost és el que més sorprèn, estaran jugant al playoff a aquestes alçades, què em diries?
Al principi de temporada, que és possible, però que no ho crec. Que no ho crec. Tres dels quatre pues és possible i m'ho crec, i el quart no. Però, bueno, el quart té dues coses especials i que els ha fet estar allí: la primera volta d'Enric i el campet ixe que tenen, que els hi dona molt.
Com els veus, de que els creuaments, recordem, Mirandés, Bilbao Atlètic, Múrcia i Sporting B per aquest ordre, els rivals a les eliminatòries d'ascens, entenc que les seguiràs i no sé com les veus.
Uf, com veig les eliminatòries o com veig la del Cornellà en qüestió, el playoff del Cornellà?
Les dues coses.
És l'únic equip que hi ha amb gespa artificial dels 16. Això acostuma a ser així cada any, o tots els camps al playoff són herba natural, i si hi ha algun d'artificial, va passar amb l'Huracán també, és grup 3, no n'hi ha més artificial, a la segona B, amb un playoff. I això és, crec que l'avantatge que té, la certa avantatge que pot tindre el Cornellà, no? Problema, algo molt important als playoffs, com són les tornades a casa. Al ser quart totes les tornades són a fora. I això pesa molt. Llavors, bueno, va dependre moltíssim del resultat que tragui a casa. Si a casa guanya, a fora el Cornellà pot competir i pot traure un resultat digne i passar eliminatòries, però va dependre gairebé tot de casa.
L'altre dia fèiem una reflexió amb Felipe Sanchón, que va venir a rebre el guardó de millor jugador de la temporada a Ràdio Sabadell, aquí a l'Hotel Suís també, i dèiem: clar, d'una banda m'imagino ara, jugador de segona divisió B, grup 3, penses en les eliminatòries d'ascens, i com a mínim servidor pensaria: home, a veure si el Mallorca puja i me'l trec de sobre, a veure si l'Elche doncs no me'l trobo pel camí l'any que ve. I em feia una reflexió molt bona a Felipe Sanchón, que era: sí, però compte que potser tenim el Barça B, que potser tenim el Nàstic de Tarragona, no hi ha manera de fer baixar una miqueta el nivell d'aquest grup, eh?
L'any que ve el nivell pot ser semblant, jo crec que més baix no serà, pot ser semblant o més alt. És la meva opinió, ara sí, eh? I en què me baso en les estadístiques? Com sempre, les que no fallen. Si passa el mateix que l'any passat, pugen els quatre primers. L'Elx continua aquí. Va haver un any que van pujar dos primers sol. I tots els altres anys, amb aquest format, han pujat tres primers. És a dir, lo normal, en 90% de vegades, és tres primers. És a dir, que sol pot pujar un equip més dels altres 12 que juguen el playoff d'ascens, que no són els 4 primers. Ojalà sí, el Mallorca, però hi ha opcions de que el Mallorca, perdó, l'Elx, però l'Elx o el Villarreal o el Cornellà, ¿vale? Però lo normal, ja dic, ja, si passa l'any passat, és cap. I tal com està la competició, és possible que Barça B o Nàstic puguin baixar. I el grup 5 i el grup 6 de segona B són grups potents, i els equips que pugen d'allà, és a dir, hi ha possibilitats, per exemple, que pugi un Castelló, que l'any que ve seria, pues imagina't, si aquest any teníem 8.000 abonats a tercera divisió, el darrer partit a casa contra l'Orihuela eren 12.000 espectadors allí a Castàlia, seria un altre equip d'aquestos de... Llavors l'any que ve, entre que se preveu un nivell d'equips igual o millor i que igual hi ha aquesta famosa reestructuració de cara a l'any següent, igual la temporada que ve la més important de totes a segona B o de, des de fa molts anys, per intentar estar el més al davant possible de la classificació.
A la part baixa van perdre la categoria Deportiu Aragón, Penya Deportiva, Formentera i Saguntino, promociona contra l'Izarra la Unió Esportiva Llagostera Costa Brava i es va salvar in extremis un dels equips que va tocar en el seu dia també a Toni Saligrat a l'hora de proposar dirigir la nau, com és l'Atlètic Balears, un equip que estava pensat per lluitar a la part alta de la classificació. Com has vist la part baixa? Et faig la mateixa lectura que et proposava fa uns minuts. A la jornada 1 del campionat, entenc que el del Balears et sorprèn, però en línies generals, al final, una o dues sorpreses a la categoria i prou, i després la resta al seu lloc?
Bueno, una o dues han hagut sorpreses majúscules. Una sorpresa majúscula és que el Balears, que tenia que estar lluitant el playoff d'ascens, ara mateix està, o fins a la darrera jornada, està a punt de baixar de categoria, no? Però el que sí que és cert és que aquest any jo... he mirat més, i no perquè jo he estat més a prop ni res, però he mirat més la zona de baix que la zona de dalt. La zona de dalt ha estat pràcticament tot l'any amb els mateixos ocupants, no? I veies que poc podia canviar. Havien tres places que estaven i una que podia variar, però em sembla que han estat entre 15 i 20 jornades que el mateix Cornellà ha estat a zona de playoff, és a dir, que allò ha estat bastant estable. En canvi, la zona de baix està molts equips que entraven, que sortien, i fins al final ha estat molt mogut, però bueno, una mica és el grup 3 de segona B, que és que els equips de baix tenen un nivell altíssim.
I hem deixat al final, ho havíem promès en començar, el tema social, el tema de viure a la ciutat de Sabadell, fins i tot de l'afició del centre d'esports. Parlaves d'harmonia, de comunió, després de l'últim partit contra el Lleida Esportiu. És una de les coses que més et convenç d'aquí de Sabadell, o que més valores de ser l'entrenador del Sabadell, el veure que potser no tens els 12.000 que deies ara de Castàlia, però que per contra la mitjana dins del que és la categoria és de les prou altes, malgrat que l'estadi és enorme, i sobretot que després hi ha aquest lligam, aquesta relació ben especial que s'escenificava, per exemple, en el teu cas, amb Toni Saligrat anant al Gol Nord a agrair el suport de tota una temporada amb el xiulet final contra el Lleida. Valores de manera especial, això ho té en compte també un entrenador a l'hora de decidir quin projecte, quines regnes vol agafar?
Sí, bueno, també els hi vaig agrair a la tribuna abans de entrar cap a dintre. Crec que aquest any la nostra afició ha estat amb l'equip. Jo crec que l'afició s'ha pogut valorar l'esforç, el compromís i les ganes que han posat els jugadors per intentar guanyar els partits, encara que després hem empatat molts, no? Però jo crec que això ho han sabut valorar. Però també està clar que com els jugadors, no? Tots han estat bé, alguns han estat millor, no? Pues l'afició ha estat molt bé, però és que aquestos de Gol Nord, aquestos han estat espectacularment bé, des de la jornada 1 de pretemporada fins a la jornada 38. Alguns a casa i a fora, sempre donant el seu alè, sempre cantant, sempre cridant. Però bueno, et dic, estic encantat amb tota l'afició del Sabadell, que com tu dius, sembla que hi ha molt poquets perquè el camp és enorme, però realment som dels equips que més afluència de gent tenim al terreny de joc, i aquest any han estat amb altres, i això ha sigut importantíssim també per fer l'any que hem fet. I evidentment que jo, que el tema de l'actitud, que el tema personal, el valoro molt, és un factor fonamental per a mi, crec, i per a qualsevol jugador i qualsevol persona de continuar treballant aquí amb el Club Esportiu Sabadell.
Acabo preguntant-te per la ciutat en general. I et pregunto, perquè Toni Saligrat, converses que hem anat tenint, s'interessa evidentment pel propi filial del centre d'esports, però també pel Sabadell Nord, per exemple, una de les converses que vam mantenir fa poc de i qui és el rival que està dalt, el Tona, a veure com acaben, si poden pujar, etc. I fins i tot vam estar parlant, recordo, del partit de la primera volta que dèiem abans en el programa que vam fer al tram inicial de temporada, de on trobaríem a la ciutat a Toni Saligrat. Parlaves de Calpara, parlaves, per exemple, del Vila-Rúbies. Algun lloc que hagi descobert en aquesta temporada Toni Saligrat, que se sent com a casa en aquell restaurant, en aquell lloc de la ciutat, que per tu és especial?
Amb un ja te'l vaig dir, però no sol... És per el lloc, no? El lloc m'agrada molt. El menjar està molt bo. Però el que és espectacular és la Trini. La Trini és una dona entranyable. I si tinc que quedar-me en un lloc d'aquí especial, és aquest lloc per a aquesta persona també, vale? Tots els que hi ha allí, el seu home, el Josep i les cambreres, tots, però ella. Però Sabadell em cite, no sé, m'encanta anar a passejar pel centre de Sabadell, sol, i no conec a ningú, i prefereixo que no em saludi ningú i tranquil.
Però et saluden, segur.
Sí, 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 em passa, sí, de vegades m'aturen i parlen amb mi, però vull dir, Sabadell, amb si, en general, les seues persones i la ciutat, a mi particularment m'agrada.
Abans t'hem fet emocionar-te. Acabarem, home, no crec que t'emocionis ara, però sí amb un somriure. I ara et confesso una anècdota personal. A l'ordinador de la feina tinc una carpeta de talls que és talls Toni Saligrat. També la tenia de Miguel Álvarez, per exemple, d'entrenador showman a les rodes de premsa. Hem fet un petit tastet per ell. Doncs un tastet dels moments més distesos, aquesta temporada 17-18, de Toni Saligrat.
Què passarà contra el Formentera? Tan ta tan ta tan ta 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 tan 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 tan. Des de fora estàs més tranquil. A més, estava en una jaula d'aquestes amb un vidre i tot davant, i la veritat és que és una experiència diferent. Yo soy Armando de la Morena, lo tengo a huevo. Chavales, tranquilo, porque vamos a mejorar y ellos mejor no lo pueden hacer. Ebro, escudos, espadas, cascos, corazas, joc directe, segona jugada. Collonut. Jugar a casa és collonut amb la nostra gent i aquell estadi que tenim tan fantàstic, nova Creu Alta, collonut. Jo estic molt content, tios, no sé què voleu que us digui. I està clar que la segona part no m'està tan bé com la primera, ho sento, jo volia això. Tranquilos, chicos, nos han pegado un meneo de puta madre y solo vamos 1-0. Y nosaltres no venim de fer cap playoff, re, però clar, som el Sabadell. I clar, macho, sempre mos falta la peseta pel duro, mai tenim el duro, sempre falta la peseta. 0-1, 1-0, 0-1, 0-0, 0-2 ja és golejada. Me queixo de roqueries, vale, me queixat de roqueries. Si fem les coses bé és perquè el rival es fluix. I si no les fem bé és perquè, tot i que el rival es fluix, no tenim collons de fer-les bé. Llavors no estem mai feliços, macho.
Bueno, si fos son pare per pegar-li una hòstia. Però avui en dia quan li pegues una hòstia te denuncien, te'n vas a la presó, això no és com abans.
Avui tenim que estar contents. Tu tens que alegrar-te també, macho, que ets dels nostres. Que sembla que salten records de la segona part. Si no, anem a estar contents.
El que passava antigament amb els vostres pares i amb el meu, que ells sí que ho arreglaven així, eh? Feies alguna cosa malament i te caia una anyesca d'alguna part.
Tinc una manera de parlar una mica brusca, no? I aquell me deia, no, que ja està, no, que ja està, no, piteu. Bueno, roqueries, que tinc, que estic una mica calentet i ja està.
Jo tinc un fill, no li he pegat mai ni li pegaré en la vida. Ho he parlat metafòricament, encara que m'hagi vist tan seriós. Dius, és que és jove, és que és inexpert, depèn per a què. No és jove per anar a una selecció, no és jove per portar un Audi, no és jove per fer un munt de coses.
Normalment ja dinem amb problemes els diumenges perquè guanyem poc i estem sempre que si empatem, que si no sé què, però, joder, un dia que guanyem, macho, anem a... Estéssim a València, te diria, anem a menjar-se la paella i ja està, i tot per l'aire. I a més ara estem amb falles, 4 petardos, 4 masclets i vinga, i festa. Tan ta tan ta tan ta 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 tan tan ta tan. Això no se fa, eh?
Una riallat hem tret.
Sí, joder, macho. Sí, 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 sí. No tinc molta sensació del ridícul. Sí. I de vegades quan veig que el faig mentre riure.
Un autèntic showman i la veritat és que ho agraïm. Com deia, ara no recordo qui ha estat, diria que ha estat Albert Robledillo, que ha comentat el tema de no té pèls a la llengua a l'hora d'explicar les coses, fins i tot amb aquesta manera un punt carismàtica també en roda de premsa. On passa l'estiu a tot això, Toni Saligrat? Marxa de vacances o no?
No sé si donarà la Guardiola per les vacances. Esperem que sí, però jo ja estarà a casa i amb la família després d'aquest any que he estat separat d'ells tots aquests mesos. Per a mi ja són vacances. Estar amb ell, per a mi ja és vacances. I a més, ja te dic, podem fer un raconet d'euros per anar-se'n uns dies i desconnectar, ho farem. Però no sé on.
Doncs no al 100%, hem gairebé començat per aquí, però bé, crec que en un percentatge molt, molt, molt alt, d'aquí a no res, a unes setmanes et tindrem de tornada. Que vagi molt bé a l'estiu, a desconnectar, a gaudir també de la família. Gràcies per rebre'ns aquí en aquest partit de tornada, que ha estat molt divertit, la veritat, igual que el de l'anada a Ràdio Sabadell, i que la temporada vinent haurem d'inventar-nos una altra cosa, haurem de fer un recull nou de moments distesos en roda de premsa, però que puguem tenir un altre cop aquestes converses. Gràcies, sort i encerts per endavant.
Moltes gràcies a vosaltres per absolutament tot, pel recolzament que heu donat a l'equip, per el que m'heu donat a mi també i per ser com sou. Gràcies.
Toni Saligrat, el nom propi avui a l'Hotel Suís. Nosaltres marxem. Demà no hi haurà programa, demà passat tampoc. Dilluns tornem a la càrrega aquí, com sempre, a les dues, amb tot l'esport de la ciutat. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.